camins.
Batalletes personals. Divendres són el meu dia més llarg, m'aixeco especialment aviat. Vinc fins a la ràdio, faig ràdio amb el gran Bon Marçà, un luxe de presentador, de company, de partner radiofònic, i després em dedico a més ràdio. Preparant, per exemple, aquest matí el Sense Distància, que presentaré la setmana que ve a partir de dimecres, que Ignasi té unes cosetes, i després aquest espai, el camins. El punt i final, no el punt i seguit, Diana Silva, el punt i final dels directes de dilluns a divendres és aquest moment. Sí, aquest moment. Sí, el meu divendres. Clar que sí, fa calor, especialment a la redacció. Sí, les neurones van com van, però què voleu que us digui? Ens ha tocat un ofici preciós. Acompanyeu-nos. Donarem veu a protagonistes i parlarem per explicar-vos coses. Coses divertides, interessants, alternatives, de vegades. Els divendres són el meu dia més llarg. Aquesta hora, esperem, se'n farà una mica curta. Bona vesprada d'aquest divendres 3 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Tere López, del Moviment dels Focolars, que ahir va compartir amb nosaltres la seva experiència, una experiència de conversió, també de conèixer l'Església i de sentir-se estimada i en pau. Una entrevista ben maca la que ens va regalar la Tere López. Dia 1 també després de la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Griley, que va passar per aquests estudis al nostre temps de diàleg amb Ignasi Miranda i ens va valorar el primer congrés internacional de llibertat religiosa i de consciència que s'ha dut a terme entre ahir i dijous a Barcelona. Tot un luxe, no us queixareu. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, que avui és el dia en què posem un cop més la cirereta confitada de la setmana, homenatge al gran Fermín Delgado i a les tetes de monja. Vinga, va, arrenquem.
Avui, per començar els camins...
Finiquitarem la setmana saludant Anna Maria Almuni, la delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona. Amb ella xerrarem sobre el sentit de l'apostolat senglar i el seu vincle amb la festa de Pentecostès. A més, us demanarem també li demanarem a ella una valoració de l'etapa diocesana de preparació del sínode. Un dos per un.
Continuarem amb...
Passem revista a la nostra nova secció dels divendres, on amb els nostres benvolguts companys del Setmanari Catalunya Cristiana fem aquesta repassada als seus continguts més destacats. Avui, novament, amb la matriarca de la redacció, la Carme Munté. Un plaer.
I arribarem a les 9 de la mata.
Totum revolutum, la nostra tertúlia frenètica, avui amb un clàssic, Ivan González, i un fitxatge que està quallant, Joan Cotilloc. Opinions, ritme, adrenalina i Maria José donant-vos veu, el totum.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sobre què voleu que opinin els nostres opinadors? Dia de totum, com us deia, per això us fem la nostra ja típica pregunta dels divendres. Som de costums maques com aquesta. Sobre què voleu que opinin els nostres opinadors? 100 dies de guerra, mural de Colau i Ayuso, l'estiu amb més plagues, no sé si seran plagues bíbliques o què, 70 anys del regnat de la reina Isabel II. Doncs vinga, podeu votar al nostre compte de Twitter i volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, amics, a Ràdio Estel, sigueu benvinguts a aquesta hora de ràdio en directe. Des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Maria Almuni, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Ràdio Estel al Camins. Anna Maria, ara entrem en detalls, però la primera pregunta, així una mica a quemarropa, què és l'apostolat senglar?
L'apostolat senglar és el treball pastoral, diguem, que des de cada bisbat es fa amb el laicat associat. És a dir, jo puc ser un laic de parròquia, o puc ser un laic d'un moviment, d'una associació, sí, d'un col·lectiu de laics que sigui d'església, no? Doncs l'apostolat seglar treballa especialment amb el laicat associat. Per tant, reuneix doncs, moltíssimes associacions. A Barcelona, en concret, n'hi ha com unes 130 d'apostolat seglar. de diferents tipus d'associacions i moviments de l'ICAT associat.
És a dir, s'ocupa o tracta o es preocupa i cuida les accions que porten endavant els laics a dins de l'Església.
Sí, sí.
Seria això, eh? Vale.
Els laics a dintre de l'Església. Però amb un subratllat molt especial, sí. Els laics que són associats. Coneixeu molts moviments i moltes associacions, uh-huh. Uns moviments d'acció catòlica, sí. Moviments d'un altre tipus, moviments adherits a grups de religiosos.
Vale.
Pues, tots aquests moviments que tenen la seva pròpia estructura com a
sí,
associació,
sí.
No? Com a Catalunya hi ha tantes associacions, però associacions d'església, no? En moviments d'església.
Fantàstic, doncs ens ha ajudat a comprendre una... Segur que molts dels nostres oients ja estaven informats.
El nom no és fàcil d'entendre.
No, però clar, per això precisament aquesta primera pregunta és claridora i ens has ajudat molt, Anna Maria. Doncs l'Església celebra aquest diumenge de Pentecosta el dia justament de l'apostolat seglar i l'acció catòlica aquest any amb el lema Continuem construint junts, l'Esperit Sant ens necessita. En el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona i altres amb seu a Catalunya, el dia de l'apostolat seglar arriba aquest any, només uns dies després de la clausura de la fase diocesana del sínode, com coneixeu i com hem comentat àmpliament en aquest programa i en altres espais de la casa. Anna Maria Almuní, que ens acompanya, és la delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona, també és membre de la institució teresiana, està vinculada al Centre Passatge, una de les entitats de la seva obra pastoral, i ocupa aquesta responsabilitat en l'apostolat seglar i el laicat a l'Arxidiòcesi de Barcelona des del 2008, per tant ja una dilatada experiència. I avui té l'amabilitat d'atendre'ns aquí al Camins via telefònica perquè tenia feina aquesta tarda, Anna Maria? Estaves enfeinada com sempre, perquè imagino que la feina no s'acaba. Doncs un gust, que ja sabem que vas molt enfeinada i anem nosaltres també doncs, a entrar en matèria. A veure, com es viu aquest any el dia de l'apostolat seglar a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a les altres diòcesis amb seu a Catalunya? Què teniu pensat?
A veure, aquest any és un any... atípic, especial i molt, molt potent, no? Uh-huh. Ho dic perquè atípic no perquè anem a menys, sinó perquè jo crec que anem a més.
Bueno.
S'ajunta aquest any el tema del sínode.
Sí.
I s'ha ajuntat, com has dit molt bé, la setmana passada vam tindre la clausura a Barcelona i a moltes diòcesis de Catalunya, em sembla a Catalunya, vam tindre la clausura de la fase diocesana del sínode.
Uh-huh.
Això no resta, al contrari, treballar, caminar junts, fer sínode, no ens treu el treball associat de l'apostolat seglar, ni molt menys, al contrari, jo crec que esperona.
Clar.
D'altra banda, estem en un moment, no sé si recordareu, que l'any 2020, unes setmanetes abans, dues setmanes, em sembla que va ser abans de la pandèmia, abans de que es decretés oficialment la pandèmia,
uh-huh.
Va haver un congreso de laicos a Madrid amb una participació amplíssima de laicat i també de religiosos, però era un congreso de laicos.
Sí.
I van participar-hi 2.200 persones.
Uh-huh.
Després d'això va vindre la pandèmia i després de la pandèmia, bueno, o encara amb la pandèmia, ha vingut el sínode. Què ha passat? Ha passat que el congrés va tindre molta força, ni dèiem renovado Pentecostés a l'acabar, i resulta que el postcongrés no l'hem posat en marxa.
Clar.
Per què? Pues perquè hi ha hagut el sínode i hem cregut que el sínode era el mateix i que treballàvem en el mateix, però des de la vessant del sínode.
Uh-huh.
I ara, en aquest moment, estem treballant per posar-ho, com si diguéssim, tot en marxa. És a dir, després de la fase sinodal diocesana, ens toca veure i ara què, no?
Clar.
Ara com ho concretem a la nostra diòcesi. Però també després del postcongrés, acabada aquesta fase diocesana, volem posar en marxa allò que el congrés ens va demanar, que era doncs, treballar en els quatre itineraris, que eren primer anunci, acompanyament, formació i presència en la vida pública.
Uh-huh.
Per tant, i després també, per si ens faltés alguna cosa, després també a nivell diocesà tenim el pla pastoral, que aquest any justament volíem apuntalar a l'eix del discerniment.
Uh-huh.
Per tant, tot quadra. Tot el bisbe Toni, que el cel sigui,
sí.
Un dia en una reunió quan vam veure que tot coincidia, perquè el sínode anava de el congrés anava de sinodalitat i discerniment. El sínode va de sinodalitat i el pla pastoral en aquest moment va de discerniment. El recordo que en un moment així d'aquells tan entusiasmant com era, ens diu, però no us adoneu que l'esperit ens precedeix, que tot conflueix, que és l'esperit el que ens precedeix. I jo crec que és un gran moment, per això nosaltres ara no celebrarem pròpiament el dia de l'apostolat seglar, que seria aquest dissabte o diumenge, perquè és el dia de la Pentecosta, si voleu explico per què, però no ho celebrarem perquè estem com acabant d'acabar la part diocesana de sínode i volem iniciar amb força aquesta nova etapa.
Molt bé. Bueno, Anna Maria, ho has explicat molt bé, és a dir, queda claríssim que amb el vostre discerniment justament heu vist clar que aquesta tasca de l'apostolat seglar, en aquest cas l'Esperit Sant estava soplant perquè agafés forma sinodal, perquè agaféssiu aquest impuls del sínode portat a les diòcesis i a les arxidiòcesis i us he dedicat a això. Per tant, la festa, evidentment, continua, com no pot ser d'altra manera, vinculada a Pentecosta, a Pentecostès, però esteu amb els vostres tres ulls i esforços, doncs em portaré endavant totes les conclusions del sínode. I mira, si et sembla bé, la meva següent pregunta anava una mica per aquí, no? Com s'està treballant, doncs, en aquest moment a l'apostolat seglar a l'arxidiòcesi de Barcelona, a partir de la necessitat de remoure també l'Església, com està soplant l'Esperit Sant, i així ho indica, i d'impulsar el sínode, no? Aquesta idea de caminar tots junts. Perquè tu dius, ara cal continuar endavant, no? Ara s'ha fet tota una reflexió que es va concloure diumenge passat i s'ha reflexionat, s'ha parlat, però ara, quin és el següent pas, Anna Maria?
A veure, jo crec que ara el següent pas, en la trobada del diumenge passat, va quedar molt clar que el sínode no s'acaba, que el sínode, la sinodalitat ha vingut per quedar-se, que el sínode no s'acaba. Per tant, què estem dient? Estem dient que vam plantejar el diumenge passat en l'excloenda una síntesi del treball realitzat per moltíssima gent que tenia tres parts, passat, present i futur.
Sí.
Ara, en el futur, hi havia expectatives, hi havia moltes expectatives, i ara el que jo crec que ens toca és posar el fil a l'agulla. I aquestes expectatives, pues, per exemple, expectatives, descobrir i creure en l'acció de l'Esperit Sant, aprofundir i caminar junts, discernir i dialogar amb les persones i la realitat, ser testimonis creïbles, transmetre el missatge, celebrar la fe de formes entendibles, assumir responsabilitats per part del laïcat, no? I compromís per part del laïcat. Tot això, jo crec que està molt bé dir-ho, però obres són amores.
Clar.
I ara és moment de que les entitats, les parròquies, els grups que han treballat, ho agafin, ho facin seu i posin fil a l'agulla.
Molt bé.
I això demana, jo crec que ens demana, això és molt bonic, la coincidència que he explicat abans, perquè jo crec que això demana un aprenentatge i un anar fent el que és un caminar junts, sinodalitat, i a la vegada discerniment comunitari. Jo crec que les nostres comunitats necessiten aquest espai de discerniment comunitari. I aquest és per no dir l'objectiu, que en aquest moment ens hem de començar a plantejar. No? Que enllaça, com he dit abans, amb el pla pastoral nostre de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Però també enllaça amb tot el que tenim entre mans, perquè, de fet, treballant al sínode s'ha demanat molt l'escolta, el diàleg, el prendre la paraula, el discernir. I el discernir vol dir discernir amb el món, amb l'Església i amb els altres, no? Hi ha un discerniment que és personal, però estem parlant d'un discerniment comunitari. És a dir, avançar en aquesta Església que som tots i que prenem la paraula tots i que fem possible tots.
Fantàstic. Parlem un moment de diumenge passat a la tarda, quan es va clausurar a Barcelona la fase diocesana del sínode. Estem parlant constantment del sínode perquè té tot a veure amb aquest apostolat. Es va clausurar amb una gran trobada al Col·legi Maristes Immaculada de Barcelona. Quina valoració fas del que es va viure allà? Tu que vas estar present i tan vinculada. Com veus que va quedar tot plegat?
A veure, jo diria que va ser una trobada que la gent va sortir molt contenta.
Sí, no? Bueno, això ja està molt bé.
Que ho faig a través dels altres, no? Uh-huh. La gent va sortir molt contenta. Els que ho van preparar-ho també vam sortir contents. Hi ha diverses valoracions per fer. Jo diria que una a Barcelona hem rebut unes 300 aportacions, si no m'equivoco,
sí.
300 aportacions. He de dir que alguna aportació era de grups que havien fet síntesis de grups, que per tant, per exemple, alguna parròquia havia fet síntesis de 20 grups o de 25 grups. Per tant, que darrere hi havia molta més gent, unes 7.000 persones vam calcular. A veure, 7.000 persones són molta gent,
sí.
Però en un Barcelona potser no és tant. Potser no és tant.
Clar, en proporció.
La proporció. I l'altre dia érem potser 700 persones. Home, 700 persones, dic el mateix, són molt, però potser podríem haver sigut més. Què vull dir? Jo crec que el tema del sínode hem valorat nosaltres, i ho vam dir-ho l'altre dia, que ha agafat el laicat, l'ha agafat l'entusiasmat. Però ha agafat el laicat que ja hi és. El que ja està compromès, el que ja tira endavant.
Uh-huh.
No sé si hem sigut capaços, i això ho valoràvem negativament, no?, en públic, vull dir que no és una valoració només meva.
A veure, autocrítica, que això mola. Què?
Sí, que no havíem sigut capaços d'engrescar els que no estan tan a dintre de la botiga. M'explico?
Sí, home, i tant, perfectament.
I això, el Papa ens animava just això. Hi ha hagut algun grup de treball amb no creients, amb allunyats, n'hi ha hagut alguns. Però Papa animava a escoltar no només els que ja som a dintre,
uh-huh.
Els que no hi som tant.
Sí.
Després, com a autocrítica, també fèiem que tampoc hi ha hagut una participació de joves. Joves, ja dic, de dintre de l'Església. No?
Sí, sí, sí.
Hi ha hagut llocs, espais, hi ha hagut alguna parròquia que ha tingut un treball molt, molt maco amb nens i pares de catequesis. Però hi ha hagut molts espais que no, els nens i els pares de la catequesis no els hi ha arribat. És a dir, aquest engrescar a d'altres, no només el meu grup. Jo tinc el meu grup de revisió de vida, doncs jo faig amb ells un procés sinodal. Estupendo, magnífic. Però era aquest l'objectiu del sinodal? O anava més lluny? És a dir, a sortir, a anar fora de les nostres...
Doncs,
parets.
Anna Maria, et dic una cosa. Jo com a oient en aquest moment que t'estic escoltant, m'agrada molt que facis aquesta reflexió, perquè moltes vegades ens quedem en que bé que ho hem fet, hem sortit contents, que està molt bé tot això, i és bàsic, i l'alegria del cristià. Però està molt bé dir, bueno, escolta, però no hem engrescat a la gent de fora, que bàsicament és una part essencial, no?, de la fe, poder sortir i trobar-te amb la gent de fora. I escolta, segons tu, com es pot millorar aquesta participació i aquesta mirada cap a la gent que no està tan vinculada a l'Església? Si és que tens alguna idea, o millor ho heu de pensar amb una mica més de calma.
Jo parlo de discerniment per això. O sigui, jo crec que cada comunitat, cada espai eclesial, ha de discernir com viu, si viu cap a dintre, si viu per estar, que bé que estem, no? Com viu alguna persona, no?, de molt coneguda de Barcelona, no? Tinc una comunitat estufa. Mm. Jo comunitat estufa no en vull, jo no crec que l'Evangeli s'ha de testimoniar, s'ha de donar a conèixer, s'ha de fer viu. I això no vol dir fer prosèlits. Això vol dir diàleg amb el no creient, presència en el món, en els àmbits polítics, culturals, socials, de veïnatge... Vol dir ser-hi. El laïcat no és per viure dintre de la sacristia, és per viure enmig del món. I aquest és el repte. Ja et dic, el Congreso tenia quatre itineraris. El primer itinerari és el primer anunci. El segon itinerari és l'acompanyament als processos de la gent. L'acompanyament després del primer anunci, l'acompanyament en el creixement, en la fe. El tercer itinerari era el de la formació. Uh-huh. I el quart era la presència en el món. Sí, jo crec que estem, fa molt que estem dient que, i el nostre pla pastoral, recordeu que es diu Sortim.
Sí, i tant, ho tenim molt present, sí, sí.
Sortim. Bueno, doncs sortim. No ens quedem a dintre. A dintre, la comunitat ha de ser l'espai d'empènyens, de fer-nos sortir, uh-huh. però hem de sortir. No, comunitat estufa, jo crec que n'hi ha masses. No. Que bé que estem, perquè ens estimem molt, i les nostres celebracions, que boniques que són. Molt bé, molt bé. Però i això per què? Perquè ja el lema del sínode ho diu ben clar, no? Comunió, participació, missió.
Ana Maria, doncs et dic una cosa, ho hem de deixar aquí, però m'ha agradat molt aquesta entrevista perquè realment m'agrada aquesta visió. A mi, jo em quedo amb una frase que has dit, que és obres són amores. Està molt bé la reflexió, està molt bé escoltar-nos, però com ho portem en pràctica? Això és molt interessant i penso que està molt bé que persones com tu, que teniu aquesta responsabilitat, doncs us ho pregunteu, perquè a base de preguntes, doncs jo espero que també l'Esperit Sant us pugui donar aquesta resposta i us pugui portar. Per tant, molts ànims amb tota la tasca, Ana Maria Almuni és la delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona i avui ens ha atès per parlar de com l'Església celebra aquest diumenge la Pentecosta i el dia de l'apostolat seglar i l'acció catòlica. També hem fet aquest repàs al moment sinodal que ha viscut la nostra arxidiòcesi i totes les diòcesis de Catalunya. Ana Maria, mil gràcies, que vagi molt bé diumenge.
Mil gràcies a vosaltres.
I fins la propera, Ana Maria. Gràcies, ànims. Vinga, pausa, revista i revolució.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Rafa Sanahuja.
Kita Korea International Trade Association. Sí, tenemos cuatro startups. Pues primera es un tótem inteligente pensado para la gente con rueda.
Camins.
Ràdio Estel.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí hoy, Radio Estel. Gracias.
Explicam històries.
Passem revista.
Aquesta sintonia digna d'una pel·lícula una mica de... Com podríem dir? D'espionatge, d'espies, de gàngsters. Perquè una mica Cat Crist va per aquí, no? Espionatge, investigació...
I en aquesta pel·lícula, quin paper figura que represento jo?
Tu ets la matriarca.
Oh, la matriarca.
La matriarca de la redacció de Catalunya.
La del capo, no?
El capo, la setmana anterior, fa 15 dies, eres capo granieri. Aquesta setmana ets la matriarca. Doncs ja l'hem saludada, ha fet una invasió de camp la Carme Munté, que és la matriarca, la cap de redacció del Semanari Catalunya Cristiana, amb aquesta sintonia meravellosa. Doncs donem començament amb aquest espai aquí a Camins des divendres. Recordem, doncs divendres passat vàrem rebre el Miquel Àngel Codina, més conegut en los mentideros com el Humphrey Bogart, amb gabardina i tot. Gran estona de ràdio també amb ell. Això la setmana passada, i aquesta no quedarà enrere amb la matriarca de Cacris, Carme Munté. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Fem les coses bé, fem les coses... Bona vesprada. A la ràdio sempre s'ha de saludar, a més amb el nom i cognom. Totes aquestes coses s'han de fer correctament.
Carme Munté.
Carme Munté, bona vesprada.
I el segon cognom?
No, aquí no arribo. perquè a la ràdio no tenim...
Ai, quin guió més mal preparat.
Excepte Laura, la del cap de setmana, que ara no me'n recordo com és. Laura Polo Dalfó, que ella vol que estigui inserit el segon apellit cognom, doncs la resta només som nom i cognom. Bueno, Carme, centrem-nos, repassem, doncs, com cada divendres, els continguts més destacats del vostre setmanari, i aquesta setmana ens fixem en un concepte, una institució, que està una mica allò en desús, podríem dir. El matrimoni cristià. Què ens expliques, Carme?
Mira, aquesta setmana podem dir que a bodes ens convides.
O que
anem de casament. De fet, és una mica la temporada dels casaments.
A més, el titular en portada és Matrimoni cristià. La tinc aquí a les meves mans, la revista. Bona notícia per a la societat.
Mira, el tema va sorgir perquè les dades dels casaments per l'Església han caigut, i han caigut força.
Sí.
És a dir, tenim que en 12 anys la caiguda ha estat del 68%, d'acord amb les dades que publica anualment la Conferència Episcopal Espanyola.
És moltíssim, eh?
I davant d'aquesta realitat ens podíem preguntar per què la gent no es casa per l'Església.
Sí.
Però jo em vaig preguntar per què la gent sí que es casa per l'Església i continua casant-se per l'Església.
Vale.
En qualsevol cas, el primer que vam fer va ser analitzar aquestes dades, una mica trobar l'explicació del perquè d'aquesta caiguda. Uh-huh. Aleshores, si et sembla, podem escoltar a la Maria del Carmen Massé. Ella és doctora en teologia, metge de família i professora de la Universitat Pontifícia de Comillas.
Porque casarse supone muchas cosas. No solo es compromiso, es institucionalización, es entender que el Estado interviene o que la Iglesia interviene, implica mucho dinero, una ceremonia, implica muchas cosas que hoy no tienen el mismo significado que podían tener hace 20 años, hace 50 y hace 200 años. Hoy la vida, todos sabemos que ha cambiado mucho.
La vida ha canviat, també.
La vida ha canviat moltíssim, i prova d'això, també tenim al moment la secularització actual. Són aquestes dades, els casaments per l'Església, com dèiem, d'aquesta caiguda rellevant. Dit això, ella també té un discurs positiu en el sentit que menys gent que es casa per l'Església també pot ser signe de més autenticitat.
Clar.
Hoy se vive muy deprisa, queriendo tener muchas experiencias y muy rápida, y la propuesta de eclesial y la propuesta moral de vivir en pareja, vivir en matrimonio para siempre y en fidelidad, pues ciertamente no responde a estas necesidades sociales. Yo creo que también tiene su lectura positiva, que puede ser un signo de mayor autenticidad, pues porque los pocos o los que se casan por la Iglesia son aquellos que realmente ven el valor del sacramento y desean consagrar su vida en común en el seno de la comunidad eclesial.
Aleshores, davant d'aquesta realitat, vaig anar a buscar una parella que s'havia casat per l'Església, per preguntar-los el per què s'havien casat per l'Església i quina era una mica la seva visió del matrimoni cristià.
Sí.
Ells són, els presentem, són el David Caué Moreno i la Núria Sauqué Pujol Xicoy.
Podeu trobar la seva imatge a la pàgina 12 del Semanari Catalunya Cristiana, molt macos ells.
També es van casar a Argentona el 19 de juliol del 2019 i acaben, aquí els veiem amb ella embarassada, però és que acaben de ser pares de l'Emma, la seva primera filla d'aquí,
tant,
la nostra enhorabona.
Pel doblet, anem a pel doblet, i fantàstic aquest embaràs també.
I com dèiem, Rafa, el David ens explica la vivència del matrimoni cristià.
Per nosaltres és tenir a Déu molt present, no? Tenim molt clar, no?, el centre de la setmana, no? Que el diumenge d'anar a missa junts, que és un moment, sempre intentem anar una mica abans per pregar, és un moment que ens agrada, que ens fa il·lusió, que ens ve molt de gust, no?, anar-hi. Això més nosaltres ho acompanyem quan podem, amb adoracions. I el que, sens dubte, i més fonamental és l'oració, no? L'oració personal, evidentment, tots l'hem de tenir, però quan estàs en matrimoni, aquesta oració matrimonial, no?
Una altra reflexió al voltant d'aquesta qüestió, com es preparen els matrimonis, com se'ls acompanya. I d'aquí doncs vaig anar a raure a un matrimoni, són l'Agustín Labrador i la Victòria García, que són responsables de difusió dels equips de la Mare de Déu a Catalunya i Menorca, un moviment, recordem-ho, fundat a França l'any 39 pel pare Caffarel. Aleshores, ells participen d'aquests equips de la Mare de Déu, sí. I escoltem el que diu l'Agustín Labrador sobre la seva experiència de formar part d'un equip d'acompanyament.
Al final, lo que es tu equipo, cuando tú estás dentro, se forma una familia, porque al final compartimos todo lo que son nuestras vivencias, compartimos todas lo que son nuestras dudas, compartimos cuando tenemos problemas, cuando tenemos alegrías. Dentro de lo que es el movimiento, nuestros hijos también participan. Tenemos lo que son las reuniones de equipo formales y las reuniones de amistad. La reunión de amistad pues era una, salíamos cada 15 días, igual, pues salíamos con toda la familia.
Molt interessant i a més molt de mèrit perquè van fer la trobada a Montmeló, no? Perquè pel que vam estem escoltant de fons. No, però més a part, que passava una moto per allà i m'ha fet gràcia.
La vaig fer un dels despatxos que tenim a dalt. Hi havia la finestra oberta i passen aquestes coses.
Que sí.
La vida. La vida és soroll.
La naturalitat de la vida. Passa una moto, doncs passa una moto. Aquí està passant ara Maria José Mendoza per darrere meu. No porta Coca-Cola freda, això ja ho tenim. Però em fotrà una clatellada.
Cal destacar que també publiquem aquesta setmana aquesta fotografia de la trobada general, sí, a la Conreria el 30 d'abril passat dels equips de la Mare de Déu
molt
de
maca.
Catalunya Menorca.
Molt maca la foto. A més que estan saludant, que estan fent un gest amb les mans.
Sí, perquè estan saludant el fotògraf.
Pàgina 10.
Estan fent la fotografia.
Molt bé. Molt macos tots.
Aleshores, com dèiem, doncs també vam parlar, sí, i parlem en aquest reportatge doncs,
amb la dona.
Quins
amb
són
dona.
Els reptes que d'alguna manera té tot el que és l'acompanyament, com dèiem, dels matrimonis.
Sí.
I com diu el papa destaca que és molt important que els primers anys de matrimoni rebin un bon acompanyament, i també és important que cada vegada més el que és el curs, podem dir l'antic curs que es feia prematrimonial...
Sí, el curset prematrimonial de tota la vida.
Es faci més llarg, més aprofundit, i a més en clau de catecumenat.
Home, és que realment és un catecumenat. El curset aquest que es prepara al final és per d'alguna manera, no, Carme, tu em corregiràs que has fet aquesta investigació i aquest reportatge, és una mica per assegurar que la gent va al matrimoni cristià conscient del que és el matrimoni cristià. No només pel folklore, que hi ha gent que tira per aquí, no ens enganyem, el vestir-se de blanc, l'església, no sé què, sinó que darrere hi ha una sèrie de compromisos de dir, bueno, jo vull veure si educar els fills d'aquesta manera, etcètera, no?
Per això escoltarem aquests testimonis d'aquesta parella jove que ens expliquen, sí, de forma encarnada un matrimoni concret, com és això, de ser un matrimoni cristià i viure cristianament la família.
Molt bé.
I vinculat amb això, Rafa, sí, tenim un gran suplement aquesta setmana.
Sí.
És un suplement que l'hem fet en col·laboració amb el Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona. I és un suplement que aprofundeix en aquesta desena trobada mundial de les famílies.
Sí, que la tenim ara fent xup-xup, eh? Sí, sí.
Que es fa a Roma entre el 22 i el 26 de juny.
Però descentralitzada, eh?
Correcte. Enguany té aquesta modalitat multicèntrica, és a dir, que cada diòcesi organitza les seves pròpies activitats. Per tant, en aquest suplement que publiquem trobareu totes les activitats que s'organitzen de Barcelona, també agenda d'actes de les altres diòcesis catalanes, i molta reflexió al voltant del que significa aquesta trobada i el que significa el que és la pastoral familiar.
Per tant, en l'edició d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana teniu els continguts habituals més aquest suplement.
Més aquest suplement, que a més el teniu en obert a la web.
Molt bé.
És a dir, per tant, si entreu a la web www.catalunyacristiana.cat, trobareu l'espai on descarregar-vos gratuïtament aquest suplement. El tenim tant en català com en castellà, penjat obertament per tots vosaltres.
Fantàstic. Doncs aquí queda aquesta dada. I per acabar, si vols, a modus de breus, altres continguts destacats, si vols.
Mira, podem dir que, per exemple, entrevistem l'Anna Freixas, que és autora d'un llibre, sí, molt suggeridor, amb un títol molt suggeridor.
A veure,
jo,
m'agrada molt aquest títol.
Jo, vieja.
I
aquí ho deixo. Després també tenim aquest recorregut cultural, sí, que em sembla que em vau parlar aquí al vostre espai pel llegat jueu de la Catedral de Barcelona, amb aquesta exposició permanent.
Sí, van tenir el temps de diàleg, ens va visitar una de les organitzadores, és el Ramon Ignasi Miranda, sí, sí.
I després també recollim testimonis de laics en el Dia de l'Apostolat Segle.
Certament, que és diumenge, és el dia que està tan vinculat a Pentecostès, i de fet, la nostra entrevista anterior una mica ha tingut a veure amb aquesta efemèride, amb aquesta festa de l'Església. Alguna cosa que vulguis destacar? destacar, a part de que Pol Marçà surt a la part darrere de... Que guapetones,
Pol Marçà. El que podríem destacar, a part del Pol Marçà, sí, és que la portada és preciosa.
Preciosa, m'encanta.
I aquesta fotografia del casament d'un matrimoni que coneix el nostre company, el fotògraf Agustí Codinac.
Qui són?
Són el Moisès i la Víria. Sabem que la seva família està molt contenta que hagin sortit a la portada. Un casament a l'església de Sant Pere de Castellfollit del Boix.
Sí.
I és preciosa.
La foto és molt maca perquè estan caient aquestes...
I molt alegre.
Sí, perquè cau arròs, és el moment que surten de l'església ja quan el matrimoni, doncs en aquest cas, ja s'ha fet aquest sagrament. Que recordem, no fa el prevere, fan els esposos entre ells. El prevere només està allà guiant-los, però el sagrament del matrimoni és de les persones.
I per tant és una fotografia que ens parla d'alegria, que ens parla d'aquesta bona notícia del matrimoni cristià,
sí,
proposta per a la societat.
Sí, ella porta un vestit molt grec, molt grec. Jo aquests detalls em fixo.
Ja,
doncs fins aquí aquesta edició del Passem Revista. Com sempre, un plaer. La Carme Montés, la cap de redacció, la matriarca vaja del setmanari Catalunya Cristiana. I cada divendres ens porta ella o altres companys de la redacció aquí al Camins, allò més destacat dels seus continguts. Carme, mil gràcies.
Moltes gràcies,
bon cap
Rafa.
De setmana, bona festa de Pentecostes.
Igualment, bon cap de setmana.
I ens retrobem properament.
Si Déu vol.
Va, unes falques i totum.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Començo dient que els meus tuits són de 2 rombos, per això només el Rafa només ha trobat un.
La gent, jo crec que ja ho ha deduït, que jo vaig descartant i descartant i acabo en els passables.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses. Totum revolutum.
Doncs vinga, tenim amb nosaltres persones que explicaran coses, que opinaran sobre coses, perquè és el nostre temps dedicat a l'opinió vertiginosa, ràpida. Tractem de fer picadito, per opinar de diversos temes. Saludem primer el clàssic d'aquesta secció, senyor Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ha vingut amb el seu cabell habitual, desmelenat, això ja ens agrada. Senyor John Contijoc, segona incursió en la nostra canxa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tot bé, senyors?
Molt bé, molt bé.
Com prova aquest pont, aquesta segona Pasqua? Què, teniu plans o esteu tranquils? O...
Jo tinc plans de no treballar.
Bueno, i a mi ja em sembla molt bé. Tu, Joan, què, tens alguna...
Jo he estat pare fa 5 setmanes, de forma que tinc molta feina.
I això, bueno, si puc preguntar...
Bueno, pues...
Les coses de la vida. Les coses de la vida.
És pare, no?, i toca fer feina.
Ah, home! Home, molt bé, clar que sí.
Sí,
doncs
sí,
ahir
no.
Està...
A casa estarem.
És fantàstic, fantàstic. Ja sabeu que ens agrada viure perillosament i demanem als nostres oients que participen de les xarxes socials que ens ajudin a decidir de quins temes volen que opineu. I si parlem de xarxes socials, en aquest programa les xarxes socials tenen nom i cognoms. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, però l'acudit era ahir, eh? Ja avui ja no toca. I bona vesprada des de l'Antàrtida, perquè m'estic pelant de fred aquí als estudis.
Però si
gràcies.
Ho tenim a una temperatura balsàmica de 7 graus. O sigui, això no hi ha cap problema. Escolta, la nostra pregunta tuitera, què ha dit la parròquia? Bueno, preguntam sobre temes per opinar els opinadors. I què ha dit la parròquia?
Sí, amb l'11% Mural, Colau i Ayuso.
Sí, el Mural
no els interessa gaire.
Millor.
Amb el 22% 100 dies de guerra.
Sí.
I les guanyadores, amb el 33% cadascuna, una és l'estiu amb més plagues d'insectes, mosquits, tot
sí,
això.
Sí, sí.
I els 70 anys de regnat d'Isabel II.
Doncs escolteu, qui paga mana, bueno, tampoc paguem res, és gratis la ràdio, però qui li donem tot el poder a la nostra audiència. Per tant, resulta que les pluges de la primavera i les elevades temperatures anticipen una presència massiva de mosquits aquest estiu a Catalunya. Almenys així ho ha previst l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya. Sou dels que els mosquits van a vosaltres o dels que de sobte... Ai, a mi no em piquen mai, per exemple.
A mi no em piquen mai, gràcies a Déu.
No et piquen?
No.
Vale,
no.
Tu, Joan, ets més dolç?
No, jo al contrari. Em venen cap a mi sempre. Però bueno, sempre diuen que si venen cap a tu els mosquits vol dir que estàs sa, no? Vull dir,
exacte.
Al final,
aquí
ho interpreto així.
Encaixen moltes... Maria José, endavant.
Jo puc dir una cosa?
Home.
Els mosquits piquen segons l'olor corporal de la persona.
Estàs dient que Joan i jo apestamos?
No, perquè cada persona té un olor característic i és per això.
Això, vale, i això...
Si et venen és que tens una olor atractiva,
agradable,
no?
Agradable per un mosquit, que a lo millor tampoc seria un criteri massa...
Tot és començar.
Però bueno, està molt bé. Per tant, que vinguin els mosquits i a Ivan i a mi ens dona igual i tu t'has de, no sé, has de suar més.
Sí, o... bueno, no, sempre em ruixo amb aquests estris que et donen avui en dia. No?
Ah, sí? Filantro, això no,
sí,
no es posa en filantro?
Sí, em poso de tot, espelmes, vull dir...
I funciona?
No funciona.
Però tu vas, continues fent. Gràcies, sí, Maria José. Sí.
Tu sempre.
Gràcies. I després, escolta, alguna valoració, perquè el Regne Unit està de celebració 70 anys del regnat d'Isabel II. 70 anys!
És que fa tant de temps que no escoltem que un rei, una reina, és igual, està 70 anys al poder. Fa tant de temps.
Uh-huh.
Però bueno, Isabel II és molt estimada pels britànics.
Moltíssim.
Vale? Bueno, pels britànics i per molts països de la Commonwealth.
Sí,
perquè
sí.
No ens oblidem que regnes són... Bueno, anava a dir sobre 16 països, no, mentida, sobre 15, perquè fa poquet un es va fer republicà. Però bueno, que són 15 països de la Commonwealth.
És una mica la monarquia que tothom veiem amb una certa ulls agradables, no? Ens agrada aquesta institució, ens fa com gràcia.
Home, jo crec que té els seus defectes, té les seves virtuts, com tots, evidentment, i últimament més defectes que virtuts, segurament, però és una monarquia que sap el que fa i sap el que és. I moltes vegades no es pot dir el mateix de totes les monarquies que hi ha a dia d'avui.
No. Joan, com ho veus
tu? Sí, estic d'acord. De fet, jo crec que hi ha una part també d'idealització, no?, per part de Hollywood,
sí,
per part també
que,
de les sèries,
sí,
i tal. Vull dir que és una monarquia molt idealitzada per tota aquesta afectació del cinema.
Té un glamour.
Aquest glamour que ens ha portat, però bueno, que també està bé. De fet, jo la sèrie de Crown em va encantar. Brutal.
Home, vull dir doncs que... ja et presentaré a Joan Trias, perquè ell es dutxa amb The Crown.
Doncs
sí,
jo igual. Però, clar, per altra banda, coincideixo amb l'Ivan, que certament, sí, el paper institucional que sempre ha jugat, l'ha jugat com toca. Vull dir, la reina Isabel ha estat 70, bueno, porta 70 anys al regnat i certament, és veritat, ha jugat el paper que tenia que jugar i saben el paper que tenen i que és una institució que representa el país. De fet, la figura d'un britànic o d'un anglès republicà gairebé és que no existeix. Qualsevol persona anglesa o britànica estima la monarquia. S'ha de recordar que és la persona més rica del Regne Unit, la reina Isabel II,
sí.
I tot i així és la persona més estimada, vull dir que al final jo crec que certament que sí, que és una monarquia embaixable.
Sí, sí, totalment.
Fins i tot per la gent republicana.
I li veieu un final, perquè aquesta dona és indestructible, o sigui, és com Iron
Man.
Bueno,
95 anys, no? Bueno,
però està molt bé, quan
long, surt. Long life, no, to the queen, que diuen.
I God save the queen, que ja ho està fent, que ja ho està fent,
sí, sí,
el God.
Sí.
Escolteu una cosa, bueno, va, entrem en matèria d'actualitat, no sé si és més actualitat, tot i que ja està una mica diluït actualment entre altres temes, però bueno, fa 100 dies que Rússia bombardejava diverses ciutats ucraïneses i la guerra tornava a Europa, 3 dècades després del conflicte dels Balcans. Jo volia demanar-vos una opinió, sobretot pels efectes col·laterals que estem vivint, la pujada de preus que estem patint de manera bueno, exagerada, totes les butxaques, l'energia, la benzina, els aliments, que aquí realment l'altre dia en converses privades és que tothom ho estem notant, la compra, la cistella de la compra, que abans et costava 20 euros, ara et costa 40. I com veieu aquest moment? No tant el que està passant allà, sinó el que estem vivint aquí, si em permeteu. Joan.
Bueno, jo certament, tal com deia el Banc Central Europeu, vull dir, les afectacions no únicament seran a curt termini, sinó a llarg termini, perquè aquesta guerra no durarà 2 dies, serà per llarg. I aquesta guerra no només està afectant els subministres principals, com són petroli i electricitat, sinó, evidentment, també tot el que són les matèries primeres per produir els aliments, que això ens arribarà a final d'any. I és preocupant perquè jo crec que els estats d'ahir d'avui no estan prenent mesures, perquè per una altra banda tenim la inflació, que ens està afectant molt. Avui hi havia dades molt bones del tema de l'ocupació, vale? Però jo crec que és un miratge aquest, vull dir que estem tapant l'ocupació amb la realitat que és la pèrdua de poder adquisitiu.
Tenim ara mateix a Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'agost del 2008.
Sí, és brutal. És una imatge i una dada boníssima, però ojo, ja et dic, el Banc
boníssima
Central...
però amb trampa.
N'hi ha trampa, exactament. N'hi ha trampa aquí, n'hi ha trampa. Sí, perquè aquestes xifres sempre apareix l'economista de torn,
exacte.
En aquest cas Ivan González, i diu, bueno, sí, el titular és molt esperançador, però pensa que...
No, és que a veure, és una molt bona notícia. O sigui, això ho diré avui, demà i demà passat, és molt bona notícia.
Com a mínim,
ara bé.
Avui.
No, però ara bé, hem de pensar una cosa. O sigui, el creixement, el decreixement de les dades en el tema de l'atur,
sí,
és perquè el 60% dels nous contractes són o parcials o fixos discontinus.
Uh-huh. Correcte.
Vale? I això també s'ha de
pensar en la reforma laboral.
Sí, a conseqüència de la reforma laboral, correcte.
Ha portat el poder... el que era el contracte d'arrendament per obra i servei ja no existeix, i ara és el fix discontinu.
Correcte. I el fix discontinu té les seves virtuts i els seus defectes.
No obstant, perdoneu, una de les dades que sortia avui és que estem en xifres rècords també de contractes indefinits en aquest moment.
Dins dels contractes indefinits s'inclouen els fixos i discontinus. Clar, llavors és una enganyifa, com el d'APM, enganyifa dels de dalt.
Echa la ley, echa la trampa.
Clar, un fix discontinu pot ser indefinit. Uh-huh. I a més, un fix discontinu, quan no està treballant, vale, no compta amb les llistes de l'atur.
Uh-huh.
I no està treballant. Per tant,
i compta dins del paquet de fixos.
Correcte.
Però i com hem arribat a aquest punt de bona xifra de treball en Espanya? Perquè darrerament eren tot xifres tot molt, molt, molt pessimistes. Ara, de sobte, hem pujat per què, Ivan o Joan?
Jo tinc dues coses clares. Una és, potser una obvietat o no, que és que havíem arribat a un...
al pou, no?
Sí, exacte, havíem arribat ja al fons del pou.
És la idea de solo podemos ir a mejor.
Sí, o sigui, vull dir, això per una banda. Per l'altra banda, la reforma laboral, ens agradi més o ens agradi menys, tindrà els seus matisos millors, pitjors i tot el que vulguem debatre aquí. Però ha ajudat. Ha ajudat, i això és una realitat. Torno a repetir, amb les seves enganyifes, amb les seves petites cosetes, però ha ajudat. Vale? I també de tenir una cosa, o sigui que hi ha més treballs, hi ha menys gent a l'atur, però ojo amb els sous. Ojo amb els sous. O sigui, vull dir, no fa tant escoltaven que cambrers es queixaven perquè no cobraven el mínim indispensable. No fa tant, escoltava, no sé si va ser, no recordo on va ser, que sortia el professor Niño Becerra,
sí,
vale? Que deia, sí, el sou mínim a Espanya són 24.000 euros.
Uh-huh.
I ell mateix s'autocorregia i es deia, sí, el sou mínim, però si us en recordeu quan estudiaven estadística al batxillerat, és mediana moda, la moda, o sigui, el sou que més es repeteix, ja no són 24, són 18.000.
Uh-huh.
Clar, i aquí hem de tenir-ho també present aquí. O sigui, una persona mitjana a Espanya ha cobrat 18.000 euros.
De fet, Joan, en aquest programa tenim la nostra secció Economia en Valors i ahir entrevistàvem la presidenta, si no estic equivocat, d'una persona de Comissions Obreres de Catalunya, la Cristina Torre, concretament, i ens deia que justament el sector que has esmentat, els cambrers, la restauració, tenen tan assumit que la seva feina serà precària, que te faran més hores i no li les pagaran. O sigui, entrem de vegades en aquesta dinàmica d'assumir, bueno, clar, perquè no hi ha més remei, perquè és el que tens, no?, en aquest moment. Però, bueno, també aquesta realitat que ella deia que realment tenen tan interioritzada que gairebé ni es lluita contra això.
Bueno, és que la problemàtica que tenim avui en dia, jo, per exemple, que vinc de la tradició de la democràcia cristiana i també sóc proper a la socialdemocràcia, el problema que tenim és que la societat avui en dia no té ideologia, i el no tenir ideologia no acabes defensant els teus interessos. I per molt que la gent no els agradin els sindicats, que pots tenir més o menys estima, al final tu has de defensar un col·lectiu, has de defensar un ofici i has de defensar els teus interessos. I el problema que tenim avui en dia és que la societat està, entre cometes, idiotitzada, està completament lobotomitzada i controlada per, bueno, per xarxes socials, i la gent avui en dia no és com abans. Vull dir, tu t'agafes una persona fa 40 anys sense cap tipus de formació i tenia un sentit comú que avui en dia un jove que té l'accés a tota la informació i a tot el coneixement no té aquest sentit comú, perquè jo crec, en la meva opinió personal, que hi ha una involució social. Com a conseqüència d'aquesta involució social, doncs la gent no es preocupa, doncs, pels seus interessos, i de fet els cambrers, tot que era un ofici, quan el meu avi anava al restaurant i el cambrer la tenia bé, no sé què, tal qual, i era un senyor ofici i un senyor que es guanyava bé la vida, avui en dia, hosti, el cambrer és un tio que no pot fer cap altra feina. Aquest és el problema que tenim. O sigui, hi ha un problema de fons més important, al meu entendre.
De fet, hem fet aquí un tot un revolutum, per d'aquí el títol molt ben triat en aquest seu moment de la secció. Estàvem comentant i hem saltat el tema de les xifres de l'atur, perquè tu has fet una petita esmena, però de fet veníem dels efectes col·laterals de la guerra d'Ucraïna que ens està arribant en quant a als preus que estem pagant i l'escassetat, la demanda, tot això que està passant, i no sé si volies afegir, Ivan, alguna cosa en tant que no sé si es veu, sempre demano el mateix, però clar, és el que m'interessa, es veu algun horitzó, alguna esperança en l'horitzó de tot el que estem vivint en quant als preus i a l'energia
Esperança sempre, o sigui, la pregunta no és si hi ha esperança, sí, és a curt o llarg termini, és una altra història, no? Uh-huh. Però, a veure, el greu problema ja no són que la guerra duri 100 dies o 200, que tirarà més cap als 200 que cap als 100, ja ho he dit abans, sinó el fet de que tal com està muntada l'economia globalista que tenim a dia d'avui,
sí.
Per exemple, Ucrània era el graner d'Europa.
Sí, sí, ho sabem. Ho sabem.
En Espanya, per exemple, ha tingut que llançar llet perquè per temes europeus doncs, li donaven preferència a la llet francesa, per exemple. Uh-huh. Clar, això s'ha d'arreglar d'alguna manera. La globalització ha anat molt bé quan ha anat molt bé, i ara tampoc vull dir, ojo, que ningú malinterpreti, que vull dir tornem una altra vegada als anys 60, no. No, hi ha un terme intermig. Però haurem de treure gra d'un altre lloc, haurem de tornar a reforçar, per exemple, el girassol espanyol. Uh-huh. I això tindrà un futur proper? No, és més a llarg termini que no pas a curt termini, però esperança sempre.
Per cert, m'ha vingut al cap quan comentaves, Joan, que aquesta guerra durarà, perquè serà una guerra una mica de desgast, que en aquest programa Ser Tertulià, del qual no esmentaré el nom, quan va esclatar la guerra li va donar, no sé si una setmana o un mes, no recordo, de vida, i si s'està escoltant des d'aquí una salutació, persona sense nom concret. Com a pitoniso, com a pitoniso no es guanyarà la vida. Com a tertulià sí, perquè ens agrada. Un altre tema que també toca molt l'economia, les pensions de viudetat, orfandat i invalidesa, les anomenades pensions no contributives, pujaran un 15%. Això està confirmat, vosaltres que esteu al cas, o què? Perquè és un compromís que Bildu justament ha aconseguit arrencar al govern espanyol a canvi d'abstenir-se en votacions sobre fons públics de les pensions per completar l'actual sistema. I a canvi de l'abstenció, la formació independentista també ha pactat amb la Moncloa una garantia per impedir que el nou fons públic de pensions es financi amb diners de la Seguretat Social, segons ha apuntat Bildu en un comunicat. Això, clar, Bildu, que sempre el tenim una mica al cap com sospitós, no? I en aquest cas, les pensions. Això és bo, és dolent? Què està passant aquí, amb les pensions?
Aquí hi ha dues coses. Una és tenir clar que són les pensions, com tu bé has dit.
No contributives.
La viudetat, la invalidesa, aquells que no han treballat lo suficient per poder cobrar. O sigui, són unes molt concretes, d'acord? Uh-huh. Són unes pensions molt concretes que tenien una mitjana de 420 euros. Uh-huh. Aquest 15% de pujada significarà que pujaran a 475, 480...
Sí, 65 euros més, no?
65 euros més. Vale? Per tant, això, tingueu-ho present en números. Perquè un 15% sembla, uau, no. Són
no
60, 70 euros més. Això, primera part. Segona part, i ja que parlem avui de trampes, això també té trampes. Vale? Quina és la trampa? Que són durant 6 mesos.
Vale.
Clar, a final d'any, quan hi hagi el debat dels pressupostos del 2023,
sí.
Llavors sabrem realment quina és la pujada real d'aquestes pensions contributives. Aquest 15% és fins a final d'any. Després, ja es veurà.
Algun apunt breu, Joan?
Sí, no, coincideixo totalment amb el que diu, però clar, certament aquí el rerefons són els pactes polítics que tenen els partits polítics, en aquest cas el Partit Socialista amb EH Bildu. Vull dir que aquí ja trobem el veritable rerefons de la política entre bambalines, no el que comporta i el que arriba al ciutadà, que realment al final són aquests 6 mesos que comenta l'Ivan. Vull dir que al final és més una operació de maquillatge de cara, doncs vés a saber per un tema entre partits o perquè s'apropen les eleccions d'Andalusia o per alguna altra qüestió, però de caire d'interès partidista.
Ivan, la pregunta friki per posar-vos en un compromís, resulta que avui en conegut que s'ha interceptat una furgoneta amb 57 galls de pelea mutilats per fer baralles en un control de l'AP7. Galls de baralla. Quin vici inconfessable teniu, Ivan? T'agraden els galls de baralla?
No t'agraden. Ni els de baralla ni els que no es barallen.
Vaja. Algun vici
A mi m'agrada molt el futbol, això és un vici, tu.
Sí, ja ho sé.
I sóc perico i de l'espanyol.
Ja parlarem un dia perquè, clar, aquí hi ha molta teca que...
Hem de fer una secció aquí del Totum Revolutum espanyolista.
Espanyolista, sí. No, bueno, ja parlarem. Ivan Texonero de la resposta, vinga, nosaltres que ja recollim. Per cert, moltes gràcies als dos, Ivan González, Joan Conti i jo, que ens han acompanyat aquí fent tertúlia. Nosaltres, que ens acomiadem a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol prepont de Camins, amb un home que per a ser feliç quiere un camión, Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que té vocació de paparazzi, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Us deixem amb els companys d'informatiu, una companya, concretament la Carla. Recordeu, el de les 11 és d'autor, l'alternatiu, la cara B de la informació. Nosaltres que tornarem la setmana que ve. Salutacions perquè ens escolteu dimarts. I és del directe, passeu bon cap de setmana i bon pont. Si TH no ens segresta i ens amordassa al soterrani de casa seva, dimarts farem camins. Cuideu-vos!